Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, d'ulleres de sol. Malgrat l'ambient és fresc aquest matí, el domini del sol farà pujar la temperatura fins als 30 graus.
Dieu-li al pare que si vam ser dos estranys no tingui cap remordiment.
Ja sé que sempre comencem bastant a tope, però permeteu-me que avui faci una pausa de bon matí, que crec que l'hauríem de fer una mica cada dia. Esteu escoltant Adeu, una cançó del nou disc dels Amics de les Arts que explica totes les coses que una persona diu abans de morir. I, evidentment, parla de les persones que l'han envoltat, de tot el que li hagués agradat que fos diferent, de la relació d'estranys que ha acabat tenint amb el pare, del silenci llarg entre germans, de no trucar als amics de sempre, del projecte que la seva mare tenia per ell i que al final no va seguir.
Que no hauria estat feliç. Que ho sento. El meu germà, dieu-li.
Escoltar aquesta cançó és fer un exercici d'introspecció brutal, de pensar què és el que fas tu amb els teus. I l'altre dia pensava que com pot ser que en alguns casos, amb algunes frases, la clavi tant. I és que aquesta cançó ens recorda el que pensem cada vegada que la vida ens dona un ensurt dels de veritat, la relació que tens amb les persones que t'envolten, el que voldràs canviar a partir d'aquell moment que la vida t'està dient que aquest dia podria ser l'últim. Després vaig pensar que si això s'explicava en una cançó és perquè jo no era l'única que s'hi podia sentir identificada amb certes coses i que si ho han universalitzat en quatre notes és perquè la vida és així i que ens passarà a tots que algun dia pensem que podríem haver fet les coses diferents.
El millor regal que vaig guardar-me entre plors i dalt, que vaig guardar-me entre gols i fan. Jo mai em vaig deixar guanyar.
Si aquesta cançó parla de quan estàs a punt de morir, els Amics de les Arts en tenen una altra, d'aquest nou disc també, sobre quan acabes de néixer. I és una cançó en la que el pare o la mare li diu al seu fill o filla que no s'esperi res i que ho busqui tot, que si venen temps millors serà a poc i que en realitat tot plegat va de triar què fem mentrestant. Emet Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió Radiobisbal Extra FM. Que tingueu tots un bon dia.
Supermatí amb Eugènia Güell.
Vinga, ara sí, bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Comencen les obres del camí de ronda de Palamós. Són unes obres que ja fa temps que generen polèmica.
Segons els comuns i diverses entitats ecologistes, afecta un espai declarat bé cultural d'interès nacional i d'interès geològic i podria afectar a fauna i flores protegides o en perill d'extinció de la zona. Igualment, però, ja s'ha començat a desbrossar i a marcar els espais on s'arranjarà el primer tram de camí per unir el nucli urbà amb la zona de Capgròs.
I d'altra banda, bon dia, Anna.
Bon dia.
Comencen les obres del passeig marítim de Platja d'Aro per reparar els desperfectes que va generar el temporal Glòria.
Les obres afectaran els 550 metres de l'extrem sud del passeig que més van patir les destrosses del Glòria al mes de gener. Es vol construir una escullera de rocalla que protegeixi millor la zona en cas de que repeteixi un altre temporal similar. A més, l'alcalde Mauricio Jiménez va denunciar dues obres més relacionades amb el passeig, una ampliació fins a Port d'Aro i, de cares als pròxims anys, una restauració completa.
I la policia local de Begur deté la persona que trencava les barres del camí vell de Tamariu.
Després de dies de seguiment, els agents han trobat infraganti l'automaterial dels fets mentre trencava una de les tanques.
Bon dia, Lorena.
Bon dia.
Una quarantena de voluntaris han recollit aquest cap de setmana prop de 190 quilos de residus a les platges de la Gola i a les cales Mungó, Ferriola i Pedrosa de Torroella de Montgrí.
Es tracta d'una acció que es desenvolupa a nivell europeu amb la que es pretén conscienciar sobre la quantitat de residus que es llança de forma incontrolada al medi. Segons Ecoplast, entitat representant de productors i transformadors del sector, la pandèmia ha reactivat el consum de plàstic.
Sandrín, bon dia.
Bon dia.
La nova estació meteorològica de Begur pertany a la xarxa Weather Cloud i informa en temps real.
Sí, en l'entrevista del supermatí d'ahir, Marc Carasso, director de darrere d'empresa responsable de l'estació, ens va explicar el seu funcionament i les seves característiques. Les més importants són que informa en temps reals i que s'hi pot accedir fàcilment i també que pertany a la xarxa mundial Weather Cloud.
I el sistema d'emergències mèdiques ha activat el vol nocturn a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. Anna.
Sí, aquest nou servei s'activarà quan sigui necessari un trasllat intrahospitalari en horari nocturn entre l'Hospital Trueta i algun dels centres de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es preveu que el 50% d'aquests tipus de trasllats, que actualment es fan en ambulància, es puguin fer mitjançant l'helicòpter.
I fem un repàs de la informació general. El risc de rebrot puja 18 punts a Catalunya i la velocitat de contagi creix lleugerament. En les últimes 24 hores s'han declarat 881 nous casos confirmats per PCR de Covid-19 i ha elevat la xifra total al 131.486. Salut també proposa reduir de 10 a 6 el nombre màxim de persones de reunions socials. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ho ha anunciat aquest dimarts després de l'empitjorament de la situació de la pandèmia. I el Consell de Ministres aprova el decret llei que regularà el teletreball. El document aprovat preveu que el treballador es pugui acollir aquesta modalitat de manera voluntària i reversible a través d'un acord entre ambdues parts. I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Eugènia.
Hem de fer canvi de roba o encara ens farà falta una mica de màniga curta?
Doncs jo recomanaria no amagar gaire lluny la roba d'estiu, perquè de moment aquest matí sí que és cert que comença força fresc, per exemple amb 12 graus a Monells, 13 a la Bisbal, 15 a Calonja o 16 a Palafrugell o Palamós, però aquesta fresca del matí no ens han d'enganyar perquè avui no ens ha d'enganyar, volíem dir, perquè avui serà un dia ben assolellat, amb gran amplitud tèrmica, i això vol dir que al migdia la temperatura arribarà als 30 graus a l'interior de la comarca i fregant els 28 a la zona costanera, on també hi haurà a la tarda vent de component sud. Algunes ratxes poden ser moderades. Demà encara força bon temps, amb alguns intervals de núvols, que serà un senyal del canvi de temps que es materialitzarà divendres. El descens del termòmetre serà notable divendres, també dissabte, i demà durant el matí es podran produir, divendres volem dir, durant el matí es podrà produir algun ruixat. El cap de setmana amb vent de component nord, refrescada notable, però a principis de la setmana que ve tornarà a pujar la temperatura i per tant podem tindre migdies on encara faci falta la màniga curta.
Sí, quan tenim festa ens fa fred i quan anem a treballar ens plou, no? Ah, no, perdó, quan anem
mai,
a treballar
mai plou a
ens fa sol. Exacte. Gràcies, Albert, bon dia.
Adéu, Eugènia, fins després, bon dia.
I avui sembla que fem promoció dels Amics de les Arts perquè divendres van tornar finalment amb El senyal que esperaves, un disc que ha estat molt ben rebut per part de la crítica i el públic i que consolida encara més el grup, els Amics de les Arts. D'entre les 10 cançons que trobem al disc, hem triat No vam saber tornar.
Supermatí, a Ràdio Capital.
No parem quan ens fem mal.
Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
Ara disparem per si de cas.
Som uns especialistes apuntant a les ferides que no hem curat. Exhaustiva, context i perspectiva, detalls gegants.
Ara cartons per què me'ls fas.
Potser no és coincidència que just darrere els llavis tinguem ullals.
Saps bé com si això no anés amb tu, com si fos un tema.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Arriben els pirates i els corsaris a l'Estartit del 25 al 27 de setembre. Reserveu les dates. Nous espectacles, noves visites, noves activitats, propostes per totes les edats i amb totes les mesures de seguretat. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials, Pirates i Corsaris Illes Medes, als webs visitaestartit.com i en estartit.com i al 972 75 19 10. Recordeu, Pirates i Corsaris del 25 al 27 de setembre, a l'Estartit.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
sida.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí amb Eugènia Güell.
8 i 13. La falta de turisme estranger fa caure un 40% l'ocupació interanual als apartaments turístics gironins. L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona fa balanç d'una temporada que qualifica de molt curta i per oblidar. L'entitat lamenta que les administracions hagin donat l'esquena al sector. És per això que ara parlem amb Antoni García, vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona. Bon dia, Antoni.
Molt bon dia a tothom.
En quins nivells ha estat l'ocupació d'apartaments turístics a la Costa Brava Centre?
Bé, doncs la Costa Brava Centre s'ha mogut amb nivells, com ja hem publicat en alguns medis, amb descensos de fins al 40% de mitja, tot i que, bueno, i les zones on hi ha hagut una dependència superior del turisme estranger, doncs han tingut descensos superiors, molt més alts.
Clar, llavors això és per, o sigui, és per sobre, en alguns casos, per sobre o per sota del que s'esperen abans de començar la temporada, quan veieu sí. Ja com anava la situació?
Sí, correcte. Clar, nosaltres fem unes enquestes a la nostra volum d'associats i, i evidentment tenim associats doncs, al nord, al centre, al sud i a l'interior, també al Pirineu. Sí. Aleshores, la ocupació ha sigut dispar dintre, bueno, depenent de la zona on l'associat ja estigués, però si de mitja seria un 40, doncs poder els nivells més crítics de descens de l'ocupació han arribat al 65%, com en casos de la Costa Brava Sud, Lloret de Mar, Blanes. Sí. On hi ha una dependència molt més alta del turisme estranger que, evidentment, no ha pogut arribar.
Clar. De fet, quin ha estat l'origen principal? És a dir, d'on venien les persones turistes?
Bé, el turista principal que hem tingut ha sigut el de proximitat, el francès. En quant a l'estranger ha sigut el francès i, evidentment, doncs, la major part de turisme que hem tingut que ha cobert aquestes ocupacions doncs ha sigut turisme de proximitat català, bàsicament de Rodalies de Barcelona.
Clar, i algun origen que vingués en general els altres estius i que hagi desaparegut aquest any, pràcticament?
Bé, doncs, en el cas del turisme estranger, doncs, pràcticament tot, exceptuant doncs, una miqueta el francès del sud del país, el sud de França, que ha tingut facilitats per arribar, o que per proximitat els hi era més econòmic doncs, venir a Espanya que quedar-se en el seu propi país. Mm-hmm. Tot i així, aquest turisme doncs, ha tingut un descens molt important també, amb zones, doncs, amb la major part de zones, el turisme francès és de la costa Brava, el turisme francès és el principal turisme estranger. També aquest turisme ha tingut un gran descens doncs, donat per molts motius, però bàsicament doncs, també per el que és evident, però per una miqueta doncs, la falta o la desinformació que hi ha hagut. No? Hi ha hagut molta desinformació que no ha permès doncs, que molta gent o que no tingués la confiança per venir o que es pensessin que no es podia venir.
Clar, perquè anaven canviant molt de seguida les normes.
Sí, això ha sigut com una muntanya russa, no? Cada setmana hem viscut una notícia i un escenari molt diferent. Vam començar a principis de juliol, doncs en general amb un ànim d'ocupació, amb un ànim de reserves, després de passar uns mesos de cancel·lació absoluta una darrere l'altra, doncs vam veure que es començava a recuperar una mica la temporada fins que doncs, vam començar a tenir doncs, el confinament del Segrià, l'ús obligatori de mascaretes, etc. I crec que això doncs, no es va saber explicar correctament de cares en fora. Clar. Això doncs, va fer doncs, que es confongués molt i que, diguem-ne, malintencionadament o no, doncs els nostres competidors ho instrumentalitzessin per fer que la gent es quedés a casa.
Clar. El perfil del visitant ha estat diferent d'altres anys? És a dir, ha tingut la percepció que hi ha gent més jove, més gran, que hagi vingut?
Bé, en general doncs, també passa una miqueta doncs, com el que dèiem abans en quant als graus d'ocupació. No? Cada zona doncs, també ha tingut un turisme doncs, que ja normalment és el turisme que tenen, poder més accentuat aquest any. Aquest any doncs, s'han mogut molt les famílies, s'han mogut molt les parelles, s'han mogut molta gent, i molta gent que probablement no viatja altres anys o que no està o no té un costum de sortir com acostumaria a ser, no? Hem de tenir en compte que el desplaçament de la demanda d'estrangers doncs, ha permès que molta gent pugui venir.
Clar.
Aleshores, el no haver-hi aquesta demanda estrangera, doncs, l'accés d'oferta doncs, ha fet doncs, que els preus haguessin de baixar i l'accés a un preu més econòmic en algunes zones de costa doncs, ha fet doncs, que molta més gent pogués venir, i el que dèiem, gent doncs, que poder abans no hagués vingut.
Clar, és a dir, d'entrada la despesa que es gasten amb l'apartament ja era de per si més barata, no? Perquè és el que dius que baixaven els preus.
Sí, els preus de mitja han tingut també un descens similar al de l'ocupació, respecte als preus de les temporades anteriors. Si bé, a més, de tenir unes ocupacions més baixes, també els preus mitjos han hagut de baixar forçats doncs, per l'accés d'oferta o per l'oferta o per la falta de demanda, en aquest cas. No? La falta de demanda dels establiments ha fet doncs, que els establiments que estaven oberts doncs, haguessin de lluitar per aquest client que dèiem de proximitat, i això doncs, ha afectat directament el preu mig de la pernoctació.
Clar, l'ocupació de fet ha estat similar a la dels hotels, i sorprèn que no hagi pesat més la idea d'estar en apartaments amb grups reduïts i aïllats que no pas amb hotels amb molta gent, no?
Sí, és bastant paradògic, però bueno, realment doncs, on hi ha més oferta hotelera, és cert doncs, que també hi ha hagut, on hi ha més planta hotelera, hi ha hagut més oferta hotelera, per tant, doncs, també hi ha hagut més oferta, el client ha pogut escollir més, i finalment sembla doncs, que ha primat el preu per sobre dels possibles criteris de mesures de seguretat, tot i que els nostres associats doncs, han complert, han fet els deures i han invertit i doncs, han adaptat totes les instal·lacions a poder complir les normatives que s'havien requerit, és cert doncs, que després el client doncs, ha optat per les opcions que podia o que volia pagar.
I de cara a la tardor, què n'esperen? Quina és l'ocupació, per exemple, del cap de setmana que ve?
Doncs aquest cap de setmana que ve és singular, perquè és el cap de setmana de la Mercè i esperem doncs, que molts turistes de Barcelona doncs, tornin un altre cop a la costa i a les places d'interior i al Pirineu, però és cert doncs, que un cop passat aquest cap de setmana ja hem tingut un descens des del cap de setmana del pont de l'11 de setembre, doncs ja hem tingut una setmana una miqueta doncs, a travessa del desert i ara doncs, després d'aquest cap de setmana pensem doncs, que la temporada ja es donarà per fi equitada, tot i que hi ha molts hotels han tancat i hi ha molts establiments ja han tirat portes per no haver d'esperar doncs, aquests últims caps de setmana i haver de mantenir doncs, les estructures que no poden mantenir per la falta d'ingressos.
De fet, donava una mica la sensació que ara que encara, segons com feia bon temps, la gent allargava una mica les vacances, no? a caps de setmana.
Sí, bueno, aquesta era l'esperança que teníem tots, evidentment, apartaments i hotels. Tots teníem l'esperança i tothom en parlava, d'aviam si al setembre doncs, es podia allargar una miqueta, però bueno, a la vista està doncs, que la situació sanitària doncs, s'ha agreujat en certs aspectes i d'això doncs, ha fet doncs, que la confiança de la gent torni doncs, a caure. No? I evidentment, tot i que sí que el temps ens acompanya, no el cap de setmana anterior, bueno, sembla doncs, que això doncs, es dona per finalitzat pràcticament.
I us fa patir que la crisi faci créixer el número d'apartaments il·legals per treure diners extra?
Bé, els apartaments il·legals és un fet amb el que convivim. Realment no és del nostre grat, però hi hem de conviure perquè existeixen. I també és cert doncs, que el que també estem notant és que, tot i que ens seguiran estant apartaments il·legals i és algo que hem de perseguir, també estem notant doncs, que molta gent que no ha pogut, diguéssim, accedir al mercat de clients pel fet doncs, de la davallada de la demanda hagi reconvertit unitats que abans tenien de forma irregular en explotació turística a lloguers de llarg termini o a lloguers de llarga temporada, diguéssim. No?
Dius que clar, és una situació amb la que fa temps que heu de conviure, però com s'hi pot lluitar?
Bé, nosaltres doncs, bueno, el que intentem lluitar contra l'intrusisme i portem ja temps fent doncs, és demanant a tots els associats o a tots els nostres socis doncs, que en tinguin coneixement doncs, que facin la denúncia per les instàncies habituals. No? Es pot fer mitjançant la pròpia associació, es pot fer mitjançant Mossos d'Esquadra, on se sàpiga realment on hi hagi una prova fefaent doncs, que allà s'està duent a terme doncs, l'activitat il·legal. Evidentment, també els ajuntaments, que són qui haurien de, o qui assumeixen aquesta responsabilitat, doncs, en certs municipis doncs, també es fan inspeccions, on nosaltres doncs, moltes vegades també participem amb la pròpia administració local a l'hora d'aixecar una miqueta aquella oferta que no està arreglada.
De fet, què hem pensat del projecte de govern per regular els pisos turístics?
Et refereixes al següent, al pròxim...
Sí.
Sí. Bueno, això doncs, entra en joc una altra variable, no? Aquí, que serà el lloguer habitacional. Aleshores, bé, això doncs, representa doncs, una nova etapa realment per lo que seria la pròpia legalització d'unitats. Nosaltres això, aquest nou reglament no ens afecta especialment perquè tampoc diguéssim s'inclou o s'inclourien fets que nosaltres portem demandant de fa molt de temps, que seria doncs, que es reguli o que hi hagi o que existeixi un registre de gestors, que és el que pensem doncs, que serviria doncs, per finalment poder eliminar amb un tant per cent molt majoritari tota l'oferta il·legal. Ara comença una nova etapa, es regula el lloguer habitacional i això doncs, veurem a veure a quins escenaris ens porta. No?
Què és oferta il·legal?
Oferta il·legal és tota aquella que s'està duent a terme sense una llicència.
Clar.
Vale, aleshores, clar, tots aquells propietaris que han hagut de passar doncs, per legalitzar les seves unitats i per, diguéssim, complir amb el que suposa tenir un allotjament turístic reglat, que bàsicament doncs, comporta doncs, tenir assegurances, tenir informar els Mossos d'Esquadra del registre de viatgers que allotges en els teus allotjaments, i evidentment recaptar taxa turística i liquidar-la a l'administració, doncs, bueno, tot el que és l'oferta il·legal, diguéssim, que no compleix amb tots aquests requisits, començant perquè ja inicialment no ha sol·licitat aquesta llicència per fer-ho, no? També és cert que hi ha municipis on aquesta possibilitat és inexistent. Per tant, doncs, on ja s'han prohibit la possibilitat de que l'oferta es legalitzi. I això també és un factor que va en contra. I sempre també hem estat en contra de lo que serien les prohibicions o les moratòries, que el que permeten és que l'oferta il·legal es legalitzi. Això és un fet, doncs, que si bé a l'hora d'administrar aquesta oferta d'habitatges d'ús turístic inicialment, doncs pot semblar que ajuda de cares a posar una miqueta d'ordre, també és un fet que a llarg plaç el que fomenta és la il·legalitat, perquè els propis particulars no tenen la possibilitat d'accedir a aquestes llicències que els hi permet fer l'activitat d'una manera oficial i arreglada, que a més recapta i que a més informa la policia de tots aquells que hi poden estar, no?
Clar, i el Baix Empordà o l'Empordà en general, quants n'hi ha d'oferta il·legal? Teniu alguna idea?
Bé, la idea que tenim en general és que de l'oferta legal que en tenim, aproximadament, segons les poblacions, però pot haver-hi fins al doble de l'oferta il·legal.
Vale.
És a dir, que si nosaltres actualment a l'ATA, més o menys tenim associades unes 12.000 unitats, que no són totes les unitats existents, evidentment.
Clar.
De totes les unitats existents, que totes apareixen en el Registre de Turisme de la Generalitat, al Registre d'Habitatges d'Ús Turístic, que poden ser unes 50.000 places, no a Girona, probablement, segurament el doble poden existir d'oferta il·legal.
I a quines poblacions, sabem les poblacions que més o menys estan, que has dit, depèn de la població, en el Baix Empordà?
A la Baix Empordà, a nivell moratòria, mira, sincerament ho desconec. Les que conec més de prop, bueno, crec que Begur, poder estan s'han plantejat una moratòria. Les que conec molt de primera mà són les de Costa Brava Sud, que serien, per exemple, doncs, Lloret de Mar.
Vale.
Tossa de Mar també estan en un moment ara mateix de moratòria, on, bueno, en principi és temporal. Lloret de Mar va començar amb una moratòria temporal, però finalment s'ha acabat en definitiva, fins i tot amb un canvi de POUM per, diguéssim, unificar la quantitat d'habitatges d'ús turístic per zona. I sí que és cert, doncs, que cada vegada, doncs, hi ha alguns municipis, doncs, que es plantegen tirar endavant prohibicions d'aquest tipus. Hi ha altres municipis, com Estartit, Blanes, on les ofertes d'habitatges d'ús turístic, doncs, són molt elevades perquè són, diguéssim, una de les vies de creixement possibles que tenen els municipis d'obtenir oferta turística. I d'una manera, diguéssim, senzilla, hem d'entendre, doncs, que la construcció d'un hotel i l'amortització d'una inversió d'aquest tipus, doncs, segons la població i, diguéssim, la durada de temporada que hi puguin haver-hi, es pot convertir en un plaç un termini llarguíssim, no? En poblacions com, per exemple, Blanes, doncs, la construcció d'hotels és algú que actualment penso que ningú pot contemplar per lo car i per lo curta que és la temporada. En canvi, per exemple, doncs, el creixement d'habitatges d'ús turístic, doncs, és una via que és fàcil, és una via que permet, evidentment, si hi ha facilitats per la legalització, doncs, que el propietari es legalitzi i que finalment acabi fent les coses com les ha de fer, el que dèiem abans, no? Notificant el registre de viatgers, recaptant taxa turística, que al final tots aquests ingressos, doncs, reverteixen directament el 50% sobre la població. Per tant, a vegades és una mica incongruent, doncs, que els propis municipis il·legalitzin o, diguéssim, no permeti la legalització quan això reverteix econòmicament favorablement sobre el seu municipi.
Sí, exacte. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Antoni García, vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona. Merci.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, que vagi bé.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público. Amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Cavallés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Falta un minut per 9:15. I ara sí, comencem amb l'informatiu del Baix Empordà. Les obres del Port Marina de Palamós ja han començat. La reforma del camí de ronda ha aixecat polseguera. Segons els comuns i diverses entitats ecologistes, afecta un espai que és declarat bé cultural d'interès nacional i d'interès geològic i, per tant, podria afectar a fauna i flora que estan protegides o en perill d'extinció de la zona. Marc.
Segons ha explicat el Diari de Girona, ja s'han començat a desbrossar i a marcar els espais on s'arranjarà el primer tram de camí per unir el nucli urbà amb la zona de Capgròs. El recorregut tindrà 3 quilòmetres i mig i en crearan 431 metres nous amb passeres de fusta als penya-segats del Mont Robadell. A banda d'això, també s'arranjaran els trams existents perquè tinguin un metre i mig d'amplada i es crearan més portes d'entrada al camí, a més de millorar els 17 miradors que hi ha a tot el recorregut.
Quan costen aquestes obres, Marc?
Les obres tenen un cost de 1,9 milions d'euros que paga l'Ajuntament de Palamós, excepte el que aporten els ajuts europeus, uns 600.000 euros, i el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, 350.000 euros. Malgrat les crítiques ecologistes, el projecte es va aprovar el passat 12 de març i al maig el projecte es va posar a licitació. Ara Salvem la Pineda d'en Gori està estudiant noves accions de protesta.
I ahir a la matinada la policia local de Begur va detenir la persona que feia malbé les barreres del camí vell de Tamariu. Concretament, a les 7 menys 10 del matí, els agents que es trobaven realitzant un servei de vigilància preventiu a la zona van trobar infraganti l'automaterial que començava a serrar una de les barreres del camí.
L'autor dels fets ha intentat fugir, però els agents de la policia local de Begur l'han aconseguit detenir. La persona de 67 anys, veí de la urbanització d'Aigua Xerida i conegut empresari del món de la serralleria a Palafrugell, ha passat a disposició judicial.
I ara parlem de les obres de a Platja d'Aro que comencen el passeig marítim per reparar les destrosses causades pel temporal Gloriana.
Sí, són unes obres que van en dues direccions. Per una banda, el govern espanyol ha aportat prop d'un milió d'euros per reforçar el tram més afectat pel Glòria. El que es vol fer és retirar la sorra fins a un metre per sota el nivell del mar i instal·lar una escullera de rocalla. Aquesta escullera quedarà aplacada sota la llosa del passeig i tindrà la base sota el nivell del mar, cosa que evitarà que es descalci si es repeteix un altre temporal similar. Aquesta construcció reduirà la zona pavimentada del passeig, que passarà de tenir 20 metres a tenir-ne 13. Per una altra banda, l'Ajuntament invertirà entre 780 i 800.000 euros per reparar l'enllumenat públic del passeig i canviar tots els fanals. Es preveu que tota aquesta obra de reparació estigui acabada al voltant de la Setmana Santa de l'any que ve.
I l'alcalde també va anunciar alguns projectes de futur, no, Anna?
Exactament, en va parlar dilluns passat durant la visita a la població del subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont, en motiu de les obres del temporal Glòria. L'alcalde, Mauricio Jiménez, va parlar de dues obres més relacionades amb el passeig. Primer, l'ampliació del passeig fins a Port d'Aro i una passera que en faci d'annex. I de cara als pròxims anys, una transformació completa dels 2 quilòmetres de passeig. L'alcalde va explicar que per aquesta restauració del passeig s'engegarà un procés participatiu si l'escullera que es vol construir ara funciona.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 4 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la. Intensament. Supermatí a Ràdio Capital.
La nova estació meteorològica de Begur pertany a la xarxa WeatherCloud i informa en temps real, Sandrin.
Sí, l'estació meteorològica de Begur es va inaugurar el 25 de juny passat i està ubicada a l'espai Mas d'en Pink. Vam entrevistar ahir Marc Carazo, director de Darrera, l'empresa responsable d'aquesta estació, que ens va explicar les seves característiques. La principal és informar en temps real de totes les dades meteorològiques. Després, la informació queda disponible al web tant pels ciutadans com pels estètics de l'Ajuntament. Finalment, també es poden consultar prediccions per als propers dies. Tothom pot accedir a l'aplicació online a partir del web de l'Ajuntament. Així ho va explicar Marc Carazo.
Doncs es pot accedir a la plataforma online, tant des del telèfon mòbil a un ordinador o una tableta, i es poden veure les dades en directe que està transmitint minut a minut l'estació. Aquestes dades, com he dit, s'emmagatzemen i es poden consultar tots els històrics des del moment en què es va posar en marxa l'equip, que es aniran emmagatzemant i estaran disponibles sempre i de forma oberta per la ciutadania. I després es pot consultar la predicció, tant la predicció per les properes 48 hores a nivell horari com la dels propers dies.
I l'estació està certificada, és a dir, que ens pot servir en cas de danys ocasionats pel temps, oi?
Exacte. Els sensors de l'estació es van portar a un laboratori extern que els va certificar de manera oficial. Per tant, si una persona pateix danys ocasionats per vent o pluja, podrà sol·licitar un certificat d'homologació que li servirà per a la seva assegurança.
Això mateix, aquest va ser un dels principals requeriments de l'Ajuntament a l'hora d'instal·lar l'estació, i el que s'ha fet és portar tots els sensors que formen part d'aquesta a un laboratori extern a nosaltres, que ha certificat cadascun dels sensors de manera oficial, i això permet a l'Ajuntament, doncs, com has dit, en cas de que un ciutadà pateixi danys, doncs, per vent, per pluja, el que sigui, sol·licitar a l'Ajuntament un informe que normalment és un informe diari amb totes les dades i els extrems que s'hagin pogut superar en aquell dia, i el certificat d'homologació de l'estació, i això ho haurà d'acompanyar, doncs, a la seva assegurança per veure si correspon la indemnització.
I com dèiem, l'estació pertany a la xarxa mundial Weather Cloud. Què vol dir exactament això, Sandrine?
Sí, aquest és un punt fort de l'estació. La xarxa de lliure accés Weather Cloud és un dels principals webs que recull dades d'estacions d'arreu del món. La xarxa en té més de 35.000, entre les quals més de 20 són al Baix Empordà.
Això mateix, és una qüestió molt important. Com bé dius, la xarxa ara mateix compta amb més de 35.000 estacions al voltant de tot el món, i és una xarxa que dona accés lliure i totalment obert a aquestes dades a qualsevol persona que visiti les diferents estacions.
8:36. Cada any, des de l'Agència de Residus de Catalunya, es convoca una activitat de neteja de platges, encara que a conseqüència de la situació excepcional de la Covid-19 havia quedat ajornada fins aquest cap de setmana. Lorena.
Exacte, l'actuació a la Gola es va fer dissabte i es van recollir 23,5 quilos de residus a la sorra de la platja amb l'ajuda de l'associació Base A i una desena de voluntaris. L'endemà, diumenge dia 20, l'empresa Kayaking Costa Brava va coordinar l'actuació de neteja i retirada de residus amb una trentena de voluntaris a l'entorn de Cala Montgó i a la costa entre Cala Ferriola i Cala Pedrosa. La iniciativa va tenir molt èxit i molt bona acollida entre els participants de diferents procedències, els quals van aconseguir recuperar uns 165 quilos de residus entre la platja, l'entorn i el mar, repartits en les següents fraccions: rebuig, uns 80 quilos, 55 quilos d'envasos i 30 de vidre.
I aquest any, i durant la situació de la pandèmia ocasionada per la Covid-19, el consum de plàstic d'un sol ús s'ha disparat i està fent ressorgir amb més força la problemàtica d'aquests residus.
Sí, així és, l'ús de mascaretes, guants, bates i tot tipus de materials de protecció contra el coronavirus està fent incrementar la demanda de materials d'origen plàstics, a més de l'augment significatiu de tot tipus d'envasos relacionats amb el consum i la compra d'alimentació, que s'ha vist accentuada amb la situació sanitària que estem vivint. S'afirma que dels 3,5 milions de tones de plàstic que es consumeixen al nostre país, 2,5 es converteixen en escombreries que poden acabar a les platges i als fons marins si no es fa una gestió correcta. Per tant, es recorda que tots els residus sanitaris s'han de dipositar als contenedors de rebuig i mai llançar-los al terra.
Supermatí.
El sistema d'emergències mèdiques ha activat el vol nocturn a l'Hospital Trueta de Girona. S'espera que el 50% dels trasllats nocturns en aquest hospital i centres de Barcelona, que ara es fan amb ambulància, puguin passar-se a fer-se amb helicòpter. Anna.
Sí, exactament, i amb aquesta previsió l'Hospital Trueta passaria a ser un dels més actius en vol nocturn de tot el territori català. L'inici d'aquesta nova activitat permetrà un trasllat més ràpid entre les 8 del vespre i 8 del matí de pacients que hagin de ser derivats a altres hospitals del territori. És un nou servei que suposa una millora important per les comarques gironines, ja que donarà cobertura a les 740.000 persones que tenen l'Hospital Trueta com a centre de referència.
I per poder posar aquest servei en funcionament s'han hagut de fer alguns canvis a l'hospital. De què tracten?
Doncs s'han hagut de fer obres per millorar i ampliar l'helisuperfície i també la il·luminació de la instal·lació, per poder treballar-hi de nit. També s'ha ampliat amb dos helistops més perquè hi pugui haver fins a tres helicòpters alhora. Gràcies a aquestes millores, el Truet acull de manera fixa l'helicòpter de comandament dels bombers durant l'estiu i puntualment també durant l'hivern.
Escoltem ara el comentari de l'Andreu Paneque.
A l'inici de la pandèmia, d'opinions i discursos sobre com la Covid faria que la societat relativitzés alguns dels problemes de la societat eren nombrosos i esperançadors. Es subratllava com després d'uns mesos de patiment, la solidaritat i la cooperació serien més presents entre nosaltres. Tot i això, mesos més tard, i amb una crisi econòmica i sanitària de proporcions descomunals, seguim igual. Seguim fixant-nos en les banderes i no els problemes de la gent. Seguim abandonant els refugiats en els seus camps. Seguim utilitzant la xenofòbia com a recurs per justificar situacions i decisions dels polítics. Seguim culpant-nos uns als altres, quan en realitat el que més necessitem és cooperar per sortir endavant. Demanar canvis mundials o nacionals és molt difícil, i més en la situació actual. Però més que mai, la solidaritat i la cooperació en les localitats esdevindrà el tret diferencial. No estem parlant de responsabilitzar només la ciutadania, estem parlant d'entendre que conviure amb la pandèmia demana més que mai un sentit republicà de la ciutadania. La ciutat i les persones formen un ecosistema que un sense l'altre no se'n poden sortir. Necessitem una ciutadania proactiva, però a més necessitem una classe dirigent humana que accepti que hi haurà equivocacions, però que prengui, sisplau, responsabilitats. Deixem en un segon pla els interessos i objectius materials. Tenim un programa comunal. Necessitem solucions cooperatives.
I és el moment de fer un repàs a l'informació general. El risc de rebrot puja 18 punts a Catalunya i la velocitat de contagi creix lleugerament, Alba.
Són les últimes dades proporcionades pel Departament de Salut. En les últimes 24 hores s'han declarat 881 nous casos confirmats per PCR de Covid-19 i ha elevat la xifra total als 131.486. Són 68 positius menys que els informats diumenge. La xifra de casos, amb totes les proves, és de més de 155.000.
Salut proposa reduir de 10 a 6 el nombre màxim de persones en reunions socials.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ho ha anunciat aquest dimarts després de l'empitjorament de la situació de la pandèmia. Ha explicat que la proposta es portarà a la reunió del Procicat de dijous o divendres i que seria d'aplicació immediata en cas que s'acceptés. També ha apuntat que si la mesura no funciona, es retirarà. Argimon també s'ha referit a la disminució de les quarantenes de 14 a 10 dies i ha argumentat que confien que la mesura serveixi per augmentar-ne el compliment i reduir els contagis.
I el Consell de Ministres aprova el decret llei que regularà el teletreball. La mesura arriba després de l'acord entre l'executiu, els sindicats i patronal aquest dilluns.
El document aprovat preveu que el treballador es pugui acollir a aquesta modalitat de manera voluntària i reversible a través d'un acord entre ambdues parts. A més, els treballadors tindran dret a l'abonament de les despeses relacionades amb els equips, les eines i els mitjans per realitzar la seva activitat i gaudiran dels mateixos drets i obligacions que la resta. Tampoc se'ls podrà acomiadar per falta d'adaptació.
Gràcies, Alba Lejide.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Falta un minut per 3:15. És dimecres i per això tenim a la Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella. Hola, Teresa.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Bon dia, estem molt bé. Tinc moltes ganes que ens diguis de quin llibre parlem avui.
Doncs mira, del que es posa a la venda avui mateix i no es podia haver comprat ahir.
Ah, mira, a veure.
I així ja és allò, una novetat absoluta. Doncs estem parlant del Premi Prudenci Bertrana d'aquest any, mm-hmm. que com sabeu es dona des de Girona, i l'ha rebut la Núria Esponellà amb l'original Ànima de Tramuntana. Llavors, Ànima de Tramuntana no era, evidentment, com a vegades són premis que ja estaven publicats, sinó que en el moment en què va sortir a premsa que la guanyadora d'aquest premi era la Núria Esponellà, uh-huh. com passa en aquest entorn, doncs ja la gent venia a comprar el llibre. Llavors es diu, ara s'ha d'editar, ara s'ha de preparar, s'ha d'imprimir, s'ha de corregir, s'ha de... I, a més, aquest llibre ha portat tota la sorpresa d'una portada que era totalment secreta, no l'havia vist ningú, i tot just avui, que ara estava a punt de fer-ho, la podem posar a Facebook. Ahir vam entrar al llibre al vespre, allò quan ja tancàvem, perquè no en podíem vendre cap, durant la nit s'ha carregat, i ara hem de buscar la portada, intentar posar-la, perquè... malgrat el llibre ja era aquí, no podíem ensenyar-la.
No sé si ens pots fer una mica d'espoiler, perquè d'aquí a que puguem anar a una llibreria aquesta tarda, a veure com és aquesta portada.
Bueno, doncs aquesta portada és una imatge d'una dona que està dreta amb una mena de jaqueta tipus gabardina llarga, però estan a la platja, a la zona en què la sorra es molla, allà on la gent va a caminar perquè no et canses tant, que no s'enfonsa tant, o sigui, allà on l'aigua va a morir, no? Va amb sabata de taló, amb una sabata d'aquesta que diries d'anar a ballar, aquestes sabatetes que són com unes merceditas, però amb una mica de taló. I el vent li toca des de l'esquena, és una noia amb el cabell llarg, allò més llarg de l'espatlla, i el vent li ve de l'esquena, i tota la seva imatge és allò, la gabardina, el cabell i tot mira endavant, per tant la cara se li veu poc, perquè és al fons del mar, l'aigua i la sorra molla, i ella amb aquesta imatge que està de perfil en la fotografia de la portada. I el que intenta fer és obrir o tancar un paraigua, diries que obrir-lo, perquè està molt enredat, però és un paraigua d'aquests que queden trencats amb el vent de tramuntana. Clar. Dius, bueno, si plou i fa vent ja,
si
no
plou i fa
fer,
vent, perquè... val més mullar-se, no?
Sí, no em puc posar res. Llavors és, m'imagino també la imatge, l'han pensat molt, perquè dedueixo que era allò com la cançó de l'Empordà, no? Vull dir, la sirena de la mar i el pastor, perquè clar, ella està en el mar, però bufa aquesta tramuntana que tenim tan sovint i que no podem anar-nos a l'aigua, perquè ja entre la sorra i el moviment de l'aigua no hi ha qui pugui estar en el mar.
Un bon còctel, exacte.
Sí. I llavors, la novel·la és esperada per part dels lectors de la Núria Esponellà, perquè torna en aquesta novel·la històrica que ella domina tant i tan bé, no tant de la línia de Rere els murs, ni la filla de la neu, sinó hi ha una història més antiga situada doncs a Empúries i a Ullastret, a partir d'un personatge de l'època actual, la Mínia, que és una arqueòloga que han trobat, juntament amb uns companys d'una altra excavació, han trobat restes molt interessants a Ullastret, i estan, bueno, més o menys allò, tots investigant què haurà sigut i qui era la persona que s'ha trobat, perquè ja ha sigut un cos, uns ossos, i també, bé, ella està passant una època personal duríssima, que més val ja no dir res, perquè s'ha de llegir. En tot cas, al primer capítol ja coneixem a la Mínia profundament, perquè ja sabem el dolor que passa, els motius pels quals passa aquest dolor, i com d'alguna manera aquesta descoberta arqueològica i en aquest entorn tan bueno, encara ara brillant, no?, com és l'Empordà, doncs ella troba una mica la calma del dolor que està passant.
És una, clar, llavors no és ben bé no és misteri, no? La
novel·la no és misteri, és històrica sobretot, la terra té molta importància, perquè té importància totes les cultures que han viscut aquí, les tradicions i els hàbits d'aquestes cultures, té molta importància el territori, el cultiu, el comerç, la terra també, la llum, tot plegat, vull dir, penso que el que ella explica d'aquí, com que és molt detallista en el moment d'explicar aquest entorn, no és una novel·la que no té res d'urbana, per dir una cosa.
De fet, Núria Esponellà és de Celrà, no em penso?
Viu a Ventalló.
Viu a Ventalló, sí.
Sí, la seva família tenen el seu marit és horticultor, pagès i tal, tenen botigues de fruites i verdures, i diria que ella viu a Ventalló. Bueno,
llavors, es coneix l'entorn.
Home, sí, el coneix i l'estima, i el porta dintre, dir, ella... Crec que la Núria no podria fer una obra sense explicar els detalls que importen, no?, a l'hora del territori on vius. Vull dir, per ella és tot un entorn, o sigui, la història, el passat, el que hem recollit tots, no?, també una mica, i el que la terra ens dona, per ella és important.
Clar. Clar.
De fet, ella dedica un llibre que em va agradar moltíssim, per algú senzill que és, però també per algú que demostra l'agraïment que sent per tot el que la gent ha fet abans que nosaltres. Diu: a la meva família i a totes les dones que m'han precedit. Bueno, no totes les dones són conscients de que hi ha hagut gent que ha patit moltíssim per aconseguir, una cosa tan senzilla com poder votar.
Totalment.
O poder tenir un negoci propi, vull dir que... I això, la gent que ho sap i que ho agraeix vivament, com és amb una dedicatòria com aquesta, doncs, senyal que hi ha una sensibilitat per dir-hi, per recordar-ho, que no ho hem d'oblidar mai.
I tant. Una estima també pel territori i el seu passat.
Exacte, sí.
Veig, Teresa, que tu ja t'has començat bastant a llegir el llibre. Te l'has acabat?
Bueno, jo sí, és que no ho tenia abans, això que, mira, jo que sé, hagués pogut intentar-ho, però no ho vam rebre ahir, allò que
clar,
ho vam haver de tenir mig amagat fins que vam veure entrar just abans de tancar la llibreria, per no haver de fer mal fets i tal, i no sé, ja em vaig poder llegir cap a 60 pàgines, vull dir.
Oh, carai! Un bon ritme.
Bueno, quan arribes a casa a les 9, un quart de 10, sopes sol i pots llegir ja de dret, en una hora llegeixes.
Sí, deies que així a nivell de lectura l'escriptura és senzilla però profunda, no? També.
Bueno, és més aviat és força poètica. Perquè quan la... Bueno, poètica, a veure, no entrem ara aquí en pensar que hi haurà paraules que poden resultar difícils per la gent, ni que hauran d'anar amb el diccionari, però ella sap trobar quan descriu sobretot el territori, la imatge, quan algú agafa el cotxe i es trasllada d'un lloc a l'altre, ella no només es parla del que està veient, sinó que parla del que imagina que estaven veient els personatges que vivien aquí quan anaven d'Empúries a Estret, que no hi anaven pas en mitja hora com nosaltres.
Clar, totalment.
No? Llavors, com eren els camps de cultiu, què havia sembrat, què hi havia plantat, les poblacions que ara s'han fet més grans, però que les quatre cases que ja hi podrien començar a haver, o les vivendes que hi podrien començar a haver, no? Llavors, en el moment d'aquest camí, vull dir, no parla només d'això, no?, del que veu i el que sent aquesta protagonista que tenim, sinó, el que... anem endavant i enrere constantment, però vull dir, ens fiquem una mica a la pell de la Mínia i tots som una mica arqueòlegs, no?
Clar,
perquè ens ajuda a visionar tot aquest món passat.
De fet, està molt bé que descrigui. L'altre dia pensava que és molt difícil fer una bona descripció, que almenys a mi a vegades em costa una mica de seguir, però quan una descripció està ben feta i està ben escrita, t'hi enganxa molt. Entenc que és el cas, no?
Sí. Jo crec que també és important que la gent que agafi Ànima de Tramuntana no tingui només la inquietud de saber què passa i de qui són les restes que s'han trobat, sinó que també es vagi aturant en aquests moments en què la protagonista o els protagonistes s'aturaran, perquè bueno, d'alguna manera és com agafar aire mentre vas d'un lloc a l'altre, no?
Clar.
Vull dir, hi haurà moments en què el que irem llegint doncs contínuament ens aportarà novetats en l'obra, però hi haurà moments que simplement estarem veient doncs el color del cel, com la tramuntana neteja tot, o aquest mar que hi ha darrere d'aquesta figura que,
sí,
que està ple d'onades que no, i el vent que no li deixo obrir paraigua, que bueno, aquest paraigua està fatal, eh?
I tant. També
ara, aquí... ara intentarem posar la imatge perquè si voleu entrar a la pàgina web,
clar,
de la llibreria ja la veieu de seguida.
Home, que ho podem
veure. Recordem el títol perquè si no, no sabríeu què buscar, eh?
Sí.
És Ànima de tramuntana,
de la Núria Esponellà,
que ja ho diu tot, exacte, de la Núria Esponellà i l'editorial Columna.
També és un repte, trobo, per una persona d'aquí, de l'Empordà, que s'ho coneix, d'escriure una cosa, bueno, coses de l'Empordà, com els paisatges, la tramuntana, que són coses que la gent també es coneix molt. És a dir, és un repte en el sentit que, no?, que quan una persona d'allà s'hi pot sentir identificada.
Sí, el que passa és que també sovint la nostra mateixa població la viu diferent, la tramuntana.
Això és veritat.
Hi ha qui el torna mig guaco que no li va bé, la meva mare sempre la insultava, la tramuntana, perquè la sentia xiular, perquè vivíem en una casa de pagès, llavors entrava per tots els forats i ella ja sabia que l'endemà havia de treure pols per tota la casa i sempre es queixava molt, i a mi la tramuntana és com si me despejés el cervell, vull dir.
I tant.
I tot i que he viscut amb la mare, que sempre l'he sentit rondinar,
sí,
vull dir que... O sigui que...
Sí,
que,
sí, bueno, cadascú sí, ho veu diferent.
Exacte,
clar.
I
sí,
llavors, sí, bueno, ella és la seva percepció del seu Empordà i de la seva tramuntana.
I tant. Com esteu notant que ha anat al setembre, Teresa, a la llibreria? Com ha anat,
bueno,
després
no...
de l'estiu?
Nosaltres hem viscut un setembre una mica difícil perquè treballem el llibre de text, el material escolar i la volta a col·le, i això, com que està canviant tant, la gent va perduda, hi ha canvis d'hàbit de compra, i bueno, com a llibreria hauríem estat molt bé, com a llibreria papereria la veritat és que no podem opinar tant perquè estem contents de les novetats que han sortit, de tots els llibres que ara, vull dir, bueno, com el de Lluís Llach, el de Martí, sí, Gironell, vull dir que els vam esmentar una mica dimecres, no, divendres vam parlar en el programa, d'algú que hi ha ara nou, sobretot dels autors catalans i també, evidentment, traduccions, però... tot això ens agrada molt, ja tenim ganes de començar a treballar, però estem allò una mica frenats.
Clar.
per aquesta tornada a l'escola que ens té una mica desorientats a tots.
Totalment. Bé,
però,
moltes gràcies, Teresa, ens has recomanat Ànima de tramuntana, de la Núria Esponellà, que surt avui a les llibreries, amb una portada molt xula. Moltes gràcies, Teresa.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.
8:57. Albert Aparicio, què tal?
Hola, Eugènia.
Tornem a ser aquí, un dels nostres homes del temps. Va, recorda'ns una mica el temps que fa avui, que ara hi ha gent que està a punt de sortir de casa.
Doncs per sortir de casa poder notem que l'ambient és una mica fresc aquest matí, amb temperatures mínimes que han donat els 13-15 graus, però avui serà un dia assolellat i farà calor al migdia. Temperatures poden fer-la fins als 30 graus. Demà, encara força bon temps, tot i que serà un dia de transició amb alguns intervals de núvols que anunciaran el canvi de temps que arriba divendres i que farà baixar la temperatura de valent. Divendres al matí poder necessitarem el paraigües a primera hora, baixarà la temperatura i el cap de setmana entra tramuntana. Ambient de tardor, si ho estem esperant. Sé que, Eugènia, deies que no t'agradava gaire, però arriba l'ambient més fred pel cap de setmana.
Quin remei.
Tot i així, no hem d'amagar gaire la roba d'estiu, perquè la màniga curta encara farà servei la setmana que ve, sobretot al migdia, perquè tornarà a recuperar-se aquesta temperatura.
Vale, és que, clar, la tardor té això, no? Que avui màniga curta, demà paraigües, ara, com deia la Teresa Calabús, segurament plourà i a sobre te'l trencarà, no? I farà vent.
Sí, sí, sí. Sobretot serà divendres, si hi ha la possibilitat que caigui algun ruixat, tampoc esperem grans aiguats, però el vent de tramuntana que entrarà més dissabte i podrà fer una mica de nosa. En tot cas, el que notarem i ens haurem d'abrigar serà el dissabte al matí dissabte. O el mateix divendres per la fred que pugui fer.
De moment avui sol, per tant, aprofitar-lo, no?
Exacte, així és. Aprofitem el dia assolellat d'avui. Una mica de vent a la tarda, farà una mica de nosa, si algú vol anar a la platja.
Bueno, el suportarem. Moltes gràcies, Albert, i fins demà.
Adéu, Eugènia, fins demà.
Adéu. I nosaltres tornem demà, com sempre, de 8 a 9, al Supermatí de Ràdio Capital. Moltes gràcies.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.